What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you
Són les 10.31, les 17.31 a la remissió. Obrim l'espai de psicologia dedicat a infància i adolescència, com sempre, amb en Paco Pérez. Bon dia, Paco.
Bon dia, Yamira, què tal, com estàs?
Doncs molt bé, avui ens portes un tema molt interessant, amb un eslògan, no? Quin és aquest eslògan? A veure.
Bé, avui, com que és la primera secció, o no, el primer espai d'aquesta temporada, el que voldria era fer una petita intro, no? I bé, fer un reconeixement també a totes les mares i pares, no? de Formentera i que ens acompanyen en aquesta secció des de fa temps. I que aquesta és de 14 temporades ja.
Uau.
14 temporades fent aquesta secció. És bastant temps, no?
Ostres, sí, crec que ets un dels nostres col·laboradors més veterans, si no
seria,
el més.
Jo crec que seria... Crec que és la secció més veterana de Ràdio I en aquests moments.
Molt bé.
I molt content i molt a gust, com sempre, no? I avui he posat un títol, com tu deies, que és Els fills venen sense manual d'instruccions, no? Seria pràctic, eh?
Seria
pràctic, no? Obrir la capsa i trobar el manual i llegir, per exemple, per posar el nen a dormir, premar el botó A.
Aquesta.
O per evitar una rebequeria, una rabieta, mantenir permuda la tecla B. No? Però no.
Jo crec que és un somni humit per molts de pares, això, eh?
Però és veritat que quan un... I això potser serà una experiència que encara... No? Tu viuràs, o si és que t'endinses en aquest món, no? Algun dia, ja veuràs que quan un decideix ser mare i pare, habitualment pensa que tot ho té per la mà, saps? I evidentment és una acció responsable, no? Molt responsable, però no ho tens tot per la mà, i això és el bonic, en tot cas, no? Jo sempre dic que potser l'acció d'educar, l'acció de ser pare, en el meu cas, o l'acció de ser mares i pares, potser és l'exercici de flexibilitat mental més bèstia que has de fer a la teva vida.
I mira que això per molta gent és difícil. La flexibilitat mental és un repte.
Correcte. I poso algun exemple, no? No sé, una persona molt endreçada que ha aconseguit tenir un ordre, no? I que aquest ordre és un ordre que es manifesta físicament perquè està content o contenta de tenir el seu pis, no? El seu espai, no? I dius, ara em toca muntar una família... Coses com aquestes, no? Pues hi ha caos quan hi ha un nen o una nena, no? Petit a casa, no?
I els imprevistos, no? I els canvis de plans i adaptar-te a una altra vida, no?
Bé, i al millor, com a pare dius, bueno, pues jo igualment seguiré sortint amb els meus amics i aniré a tal xiringuito sí. I ell es dormirà o ella es dormirà i arriba un punt que dius...
Sembla
que no. Perquè és molt sensible, perquè no tolera bé segons quines coses, o perquè simplement jo em trobo més a gust i més íntim en un espai diferent, no? Però, afortunadament, no venen amb manual d'instruccions, no? I avui repassarem, la possibilitat de que cadascú de nosaltres faci el seu propi manual d'instruccions.
Ah, molt bé.
Aquesta és la idea. La idea és que entenguem que manuals d'instruccions n'hi ha tants com mares i pares, no? I en tot cas cada nen i cada nena porta el seu propi manual d'instruccions d'una forma totalment, implícita, no?
S'ha de descifrar, no? S'ha d'anar descobrint poc a poc.
Sí, s'ha de descodificar, diria, no? És com un mapa fos que has d'anar descobrint a la mesura que et vas movent per aquest mapa i vas obrint espais, no? Nous. I això és el que crec que simbolitza bastant aquesta etapa, no? de personal. M'agradaria, en tot cas, compartir amb altres uns mites sobre la criança, ¿vale? que ens compliquen una mica la vida, a vegades, no? I un dels primers mites dels que a vegades estan present és que els bons pares o les bones mares ho saben tot.
Ja.
A veure, si realment fos així, el que haurien hauríem de venir amb un títol universitari.
Sí.
Saps? Un títol universitari sota el braç i no és així, no? En el moment del par això no passa i no és el cas. Mm. És a dir, no ho sabem tot. No ho sabem tot. Sabem coses que hem anat aprenent com a persones adultes, però no ho sabem tot. I fins i tot quan tens 3 fills, per dir un número, diríem, elevat, no? Que poc freqüent en aquests moments, el quart et pot sorprendre com si fos el primer.
Clar, és que al final són persones amb la seva configuració personal, les seves coses, no?
Exactament. La vivència teva potser és una vivència més segura, és una vivència menys intensa, però el que t'aportarà que no aquesta nena seran coses diferents. Per tant, no ho sabem tot. Un altre mite, vindria a dir alguna cosa així com que si estimo molt el meu fill, no m'equivocaré. Mm. I l'amor és fonamental, evidentment, però no fa miracles.
Em sembla molt important aquesta idea.
No, no fa miracles. Jo puc estimar molt els meus fills, així és, i tot i així perdre la paciència en un moment determinat quan, per exemple, s'ha deixat les sabates al mig del passadís. I, per tant, tenir una reacció no idònia o una reacció de la que després pues, no em senti a gust. És a dir, tolerem l'error, tolerem l'equivocació com a forma d'aprenentatge i com a part del camí. No hi ha trajecte a la vida que no estigui acompanyat d'errors i d'equivocacions. Qui ho pensi d'una altra manera, crec que és un error. Vale? I un tercer mite que voldria compartir amb altres és que a vegades podem pensar que hi ha una única manera correcta de criar. I, evidentment, això ho diem ara fa uns minuts, no. No hi ha recepta, no? Universal, i, per tant, diria que és, Jamila, com una truita de patates.
Mm.
Alguns la volen amb ceba.
Alguns sense. Crua.
Més crua, cuita. Menys crua, però al final totes estan bones.
Depèn de qui li preguntis això, eh?
És difícil.
És difícil que sigui dolenta, no?
És difícil que sigui dolenta una truita de patates.
Totalment.
Vale? Pues seria una mica això, no? No hi ha una manera correcta, però el resultat pot ser el que al final desitgem, no? I aquesta és una mica l'experiència que podem seguir. Bé, si parlàvem de mites, també podem parlar de trampes de la criança.
Ui.
Que també podria compartir. I són encara molt més perilloses que els mites, perquè condicionen bastant i segurament hi caiem o podem caure, no? La primera és una universal, diria, una trampa universal, i diria que és extensible també a l'acte de criar o l'acte d'educar, i és la comparació.
Ui. Ja.
Sempre hi ha aquell nen que camina abans que un altre, sempre hi ha un nen, una nena que parla abans que un altre. Entre germans també això passa. És difícil no fer comparacions, no? Però no ha de ser el criteri que prevaleixi a l'hora de relacionar-nos amb els nostres fills.
I de vegades, a més, s'utilitza una mica com a coacció, això de la comparació. Tipus, mira el teu germà que bé menja i tu hauries de menjar com el teu germà. Com una mica per condicionar el comportament, no, de l'altre.
Sí, és una coacció, totalment d'acord, que no està permetent la individualitat i la pròpia intimitat d'aquesta persona que està creixent des de la seva necessitat, no? I en aquest sentit, cada infant té el seu ritme, cada infant té la seva manera, no, d'anar i de transitar per la pròpia vida que està formant, no? I per tant, entenc que està relacionat amb un concepte de no pressa, vale? De tranquil·litat i de tolerar aquests trànsits. És evident, no?, que la comparació forma part de la nostra manera de percebre la vida,
sí.
I això és així, però estic d'acord amb tu i aquest matís que tu ara indicaves no ha de ser l'eina que facis servir per relacionar-te amb els teus fills. I de cara als objectius, quan més toleris aquesta manera de transitar del nostre fill o la nostra filla, millor, en tot cas, podràs entendre que la vida per ell és d'una manera o de l'altra, no? I diferent a la que puguis veure en altres persones.
Home,
no?
I entenc també per al propi nen, doncs, a l'hora de construir la seva autopercepció, a l'hora de construir la seva autoestima, serà millor també si des de casa percep que hi ha tolerància, no?, cap a la seva forma de ser, forma d'expressar-se, ritmes.
Correcte. I estarà basat també en aquesta recerca, no?, pròpia d'identitat i necessària, evidentment, i que estarà basada en el respecte i estarà basada en les necessitats de cadascú d'una forma individual, d'acord bueno, pues amb les seves capacitats, d'acord amb la seva situació evolutiva. No? Repassem també una altra trampa. Són bastant normals aquestes que t'estic dient i és una cosa que podem compartir. I aquesta segona trampa és la sobreprotecció.
Ui.
Vale? Quan fas tot per ells, on hi ha un model molt sacrificat moltes vegades, és com si anessis amb un paraigua, no?, gegant, que no els deixes mullar-se mai. No? Però clar, un dia plourà. Un dia plourà i no sabran ni obrir el paraigües. Ja. No? És a dir, tenim una missió i això ho fan els animals més bàsics i és la de formar els nostres cries perquè surtin sols a la vida i puguin anar per la vida.
De fet, això no sé si es podria relacionar, no?, també amb aquesta idea falsa que has dit abans de que al final l'amor no garanteix, doncs, d'alguna forma, no?, la bona educació o una criança, diguem, productiva i satisfactòria per la configuració del propi infant. I crec que això, aquest és un exemple típic, no?, el típic pare que com estima molt o com per demostrar el seu afecte crea un entorn de superprotecció cap als fills, fet que després al final els perjudica d'alguna forma, sense voler.
Bueno, crec que és una reflexió interessant, és una combinació entre estimar, respectar i entre oferir els límits, no?
Exacte,
on es mourà aquesta persona i on haurà de trobar-se, no?, un dia o l'altre, i aquesta és la nostra missió. Crec que és una missió importantíssima, la de formar les persones que estan per darrere nostre, en aquest sentit, en el que els hi vindrà i en el que es podran trobar. I aquest és un repte. O sigui, no pot passar que un nen o una nena es trobin en un moment determinat sense una informació que els seus pares sí que els podien haver transmès a partir de l'experiència i de la vivència. ¿Vale? Bé, una tercera és la culpa constant. Viure amb la culpa ve a ser com una assassina silenciosa, la culpa, no? Viure la culpa... No, ai, l'he cridat. Ai, igual l'he traumatitzat amb això que li he dit. Ai, relaxa't una mica, no? Viure amb aquesta sensació que passa molt sovint, no? Això passa molt sovint als matins, on tot és un caos, te'n vas cap a la feina amb aquella sensació de tuc, 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 no? Com un martellet que et matxaca el cap, no? Ai, i sol passar bastant. El que hem de tenir clar que una situació, no?, d'un crit en un moment determinat o d'una situació en la que després no ens puguem trobar a gust, no trauma. ¿Vale? El que deixa empremta és no parlar-ne després, no fer reflexió al voltant, no demanar disculpes, no donar explicacions. No? Els nostres fills han de veure que nosaltres no som infal·libles, que ens equivoquem, que a vegades no fem les coses com toquen, però que després les podem reconèixer, les podem explicar, les podem contextualitzar i, per tant, que entengui, pues, que els seus pares, evidentment, són persones normals, que s'equivoquen i que opten, en tot cas, no?, a oferir-te aquesta possibilitat de que tu aprenguis també a equivocar-te, ja que les coses no surtin com volem. No?
Clar.
I per últim, una quarta trampa, que és el perfeccionisme. Tots volem ser la mare i el pare perfecte, i la mare i el pare de revista, no? Tot ordenat, tot impecable, fins que mengen bròcoli somrient i dient ai, que bo que està el bròcoli aquest. I a Mila, això només existeix a l'Instagram.
Totalment,
vale?
Sí.
A la vida real, el bròcoli torna al plat, te'l tiren al terra, i a vegades no recullen, les galetes a vegades també es trenquen, t'embruten el terra, i tot això és la vida, no? I, bueno, estem molt influenciats i estem molt condicionats, i aquest és un repte que tenen les famílies en aquests moments, per l'excés d'informació positiva, m'entens?
Ui, això també molt, eh? Ara mateix, amb lo del tema de la maternitat, paternitat, criança, hi ha una seguit d'ítems que van apareguent de totes les maneres possibles, de totes les vessants, diguem, de la criança conegudes, que de vegades és veritat que dius, ostres, per fer-ho bé he de fer això, 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 i ho intentes fer i igual no et surt. Bé, és veritat que hi ha molta informació ara mateix.
N'hi ha molta informació en tots els àmbits i en aquest més, és un filó. És un filó.
Sí, és un filó,
tots, perquè tots...
Tots els pares volen, no?
Clar,
saber
exactament.
Coses de...
I tots volem sentir-nos segurs, per tant, clar. És un filó. I jo el que em preocupa és que, bueno, pues que aquest excés d'informació sigui un problema. Fa molts anys vaig escoltar en un taller, una xerrada, vaja, a una mare que em va agradar la reflexió que feia, no? I ella deia que potser caldria desaprendre. Que potser el que teníem era tanta i tanta informació que no ens deixava veure el més bàsic, no? Diríem el sentit comú, no? La part més maternal i més paternal, no? De la nostra vida, i és el deixar-nos anar per allò que som, no? Animals instintius que podem treballar, evidentment, la criança del nostre fill o la nostra filla, no? I, per tant, potser el desaprendre, però potser també no tenir tanta informació, també és un repte que ens suposa el dia a dia, però que pot ser un avantatge si som capaços de superar-ho. ¿Vale? Bé, passaria ara, després d'aquestes quatre trampes, algo també molt important que m'agradaria considerar, que són les emocions dels pares i de les mares. No? Evidentment, darrere tot això, el que condiciona com actuem i com gestionem el nostre dia a dia són les emocions, no? En aquest sentit, la criança porta moltes emocions, la vida porta moltes emocions, però la criança d'una forma molt, molt intensa. Por, culpa, inseguretat, i tot això és absolutament normal, però ser mare o ser pare no és tenir totes les respostes. Ser mare o pare és estar disposat a buscar-les, i això ja és molt. I en aquesta búsqueda passen coses en les nostres emocions. I entendre que viure amb aquest còctel d'emocions és normal, vol dir que estem vius, vol dir que la vida va fluint, no?, de la manera que toca. I com diu un amic meu, no?, la paternitat és el curs més car i més intens de gestió emocional que mai faràs.
Totalment, vale? Clar.
Però sense exàmens finals.
Ah, mira.
Aquesta és l'avantatge.
Bé, no ho saps, eh? També igual després a un...
No, és qüestió de dir, jo vaig aprenent, estic fent un supercurs, però sé que no tinc un examen final perquè cada dia t'estan avaluant o t'estàs avaluant, ¿vale?
Avaluació contínua.
Exactament. I ara sí que passaria a algunes eines pràctiques per anar acabant.
Molt bé.
¿Vale? Que ja anirem, en tot cas, al llarg d'aquest espai, al llarg d'aquesta temporada, pues, potser aprofundint. Una d'elles és l'escolta activa, algo molt bàsic i que en parlem bastant sovint nosaltres, els professionals, en aquest tipus d'espais, no? I no és només sentir paraules, no? És parar atenció, és... una de les coses més importants potser que han de fer els pares i les mares és escoltar més que parlar. Això ens obre una via directa a ser protagonistes de, no?, de les converses, en el sentit de que en el moment que jo t'escolto ja mira, t'estic donant importància, i en el moment que jo dono importància t'estic dient el que em dius, m'importes, tu m'importes, per tant, t'obro una porta que m'expliquis. Intentem fugir, no?, d'aquests comentaris. Ara no puc, ara no m'interessa. Ai, això és una tonteria, perquè estàs tancant portes a la comunicació i potser en 2 anys no és tan important, però ja no us dic res quan són 15 anys. Clar, i aquí és quan diré, és que no m'explica res. És que no has obert mai la porta. O l'has tancada en un moment determinat. Per tant, important, si no hi som naltros, els que estem amb la porta oberta a l'escolta activa, hi seran uns altres i potser no seran els més indicats i els més adients en el moment. ¿Vale? Una segona pràctica, una segona eina, seria la coherència, no? Els nens i nenes copien més el que veuen que el que senten. I per tant, si vols que no cridin, no, no cridis.
Ja.
Si vols.
Per això jo crec que tu deies que és el curs, no, de gestió emocional que més, més pràctic, diguem, més útil, perquè al final t'has d'aplicar tot el que vols transmetre.
Correcte.
No? I és molt complicat.
És que si tu no estàs bé, no podràs manifestar aquest estar bé i, per tant, aquesta idea educativa. No? És bàsicament de sentit comú entendre que abans, no, de poder gestionar algú, m'haig de gestionar jo mateix. I aquest és important. Per tant, bé, és senzill d'escoltar-ho, complicadíssim de fer, però forma part d'aquest creixement personal que un fa en el moment que és mare o pare, no? Bé, un altre concepte que abans fèiem una mica de referència és els límits amb afecte, no? Els amors sense límit o límits sense límits amb amor, no? No cal cridar per posar una norma, però cal posar-la, i moltes vegades s'ha de posar. No necessàriament hem d'esperar que el nostre fill o la nostra filla, això sense ficció, i a mi, ens digui, vale papi, vale mami, ja. Ho entenc. Això no existeix pràcticament, i si existeix en algun moment determinat és que alguna cosa passa. Lo normal és
resistència.
Justament. I a més, aquesta resistència forma part d'aquesta búsqueda d'autonomia, aquesta búsqueda d'independència normal, natural, necessari per part de l'infant. I, en conseqüència, entendre que els límits els hem de posar i que hi ha una tendència humana, per això som el que som com humans, a buscar sempre la curiositat, ens porta a buscar més enllà dels límits i, per tant, bueno, és una combinació on diré que hi ha límits, sublímits, com una manera de moure's, no?, per aquest concepte de límits, on està el límit del límit i, per
sí,
tant...
Sí, totalment, i com expresses el límit, com el deixes d'expressar, fins a quin punt et mantens allà ferm en el límit, si has de negociar el límit o no l'has de negociar, són moltes coses, no?, que entren allà i que, bé, entenc que una mica en coherència amb el que estaves dient, cadascú ha de buscar també la seva manera, no?, el que més li funcioni.
Exactament, exactament. És cada dia anar transitant per aquest camí en base a el que vas aprenent i amb el que vas sentint, no? Bé, una altra eina importantíssima, vaig acabant, és cuidar-se un mateix o una mateixa, no? Cal cuidar-se. Ens hem de cuidar per poder ser uns bons acompanyats d'aquest procés. Perquè si estàs esgotada, perquè si aquell dia tens menys paciència, com diuen a l'avió, no? Primer tu et poses la màscara d'oxigen i després el teu fill.
Sí.
Vale? És bàsic. És a dir, la tendència és a posar-los ràpidament a ells aquesta màscara d'oxigen, però no, és al revés. Primer tu i després els altres, no? I que ho tinguem molt clar. Jo haig d'estar cuidada per poder cuidar els altres. És un concepte molt important. Allò de, no, primer els altres abans d'allò, no funciona.
I això en les dones, desgraciadament, també, no sé si estàs d'acord o no, però és una tendència molt habitual en general.
És molt habitual en general i, sobretot, jo a vegades el que detecto és aquest model sacrificant,
sí,
no?
De, i a més...
de jo sacrifico tot. I crec que és important que la dona, també l'home, però és important que la dona segueixi sent dona, segueixi sent muller, segueixi sent treballadora, segueixi sent amiga, segueixi sent divertida. Vull dir, no ha de perdre ni molt menys tot aquest mapa, no? De multi-identitats, no? Que aquesta persona és. I a part és mare,
evidentment. És que, a més, aquesta cosa, no?, que estaves explicant, jo el que em dona la sensació és que aquesta actitud després genera molta frustració. Tant en la persona que ho fa, no?, perquè ho fas, però realment tu ets conscient, no?, de que t'estàs sacrificant al final i estàs renunciant a coses sense un motiu tampoc molt, molt realista, diguem, i també genera frustració una mica en els fills, perquè veuen, no?, com que tu no estàs bé, però ho intents continues intentant sostenir doncs, aquesta situació i els fills, al final, quan veuen els pares malament, també pateixen molt i es poden sentir culpables, es poden
sentir es fan
una càrrega. No?
Es fan preguntes perquè potser amb una reacció mínima del nen o la nena, la reacció és extrema del pare o la mare.
Amb tot el que estic fent, no?
Correcte,
per
i hi ha unes frases i dius, ostres, què estic fent? Potser sóc el culpable de que ella estigui plorant, no? Perquè a vegades explotem plorant, d'impotència, de frustració, i al final dius, bueno, no sé, he fet això i la meva mare està plorant. Que greu que és això, que jo faci plorar la meva mare, no? Pues aquí és on arriben aquests sentiments moltes vegades de culpa, no? I bé, per últim, Yamila, un altre recurs, una altra eina és la de buscar recursos. No cal ser heroïnes i herois solitaris. Hi ha amics, amigues, famílies, llibres, normals, professionals que ens poden ajudar i ens poden acompanyar sempre en aquest procés, com en altres aspectes de la vida on demanem ajuda, doncs aquí també podem demanar ajuda, perquè a vegades sembla que si demano ajuda no sóc una bona mare o un bon pare, i no és així, no? Demanar ajuda no és un fracàs, és saviesa pura i dura, vale? I, bueno, per acabar, res, tancar, bueno, doncs, explicant, no?, que la criança no és un camí perfecte, és un viatge de moltes pujades, baixades i corbes inesperades, però és un viatge compartit i això el fa absolutament meravellós. ¿Vale? Els fills i les filles no ens ensenyen cada dia pues, això, a tenir paciència, a tenir creativitat, a tenir capacitat de riure enmig del caos i cap manual podria explicar tot això. Així que deixo una pregunta a l'aire, no? I és, què t'ha ensenyat el teu fill o la teva filla que cap llibre no t'hauria ensenyat?
Molt bé, doncs aquesta pregunta la compartirem nosaltres en xarxes perquè la gent ens contesti. Què et sembla, Paco?
Em sembla perfecte. La pregunta és aquesta. Què t'ha ensenyat el teu fill o la teva filla que cap llibre no hauria pogut ensenyar-te?
Una pregunta molt polida que esperem que ens responeu. Tot seguit la penjarem a les xarxes. Moltíssimes gràcies, Paco, per aquest espai, com sempre.
Que vagi bé. Adéu.